Notícies.
Bona tarda. L'Ajuntament reclamarà a l'àrea metropolitana de Barcelona que subrogui o assumeixi immediatament la gestió del servei del transport urbà al municipi. El govern es planta i exigeix així que l'administració supramunicipal compleixi la llei de 2010 que l'obliga a fer-se càrrec, tant competencialment com econòmica, de la gestió del bus a la ciutat. Sant Cugat ha assumit el servei malgrat no pertocar-li, cosa que li ha suposat una despesa de 6 milions d'euros anuals. Així, reclama també que l'AMB torni al municipi uns 20 milions d'euros per l'abandonament de funcions, almenys des del 2018, quan va caducar la concessió. De fet, l'Ajuntament l'ha prorrogat forçosament perquè l'AMB no ha engegat la licitació pertinent. La petició la porta el govern al ple de dilluns vinent, on, si no hi ha sorpreses, rebrà llum verda gràcies a la majoria que sumen els grups de l'executiu Junts i Esquerra. Escoltem l'alcalde, Josep Maria Vallès.
Demanem que l'àrea metropolitana de Barcelona exerceixi la seva competència que li pertoca per llei, i això també vol dir que assumeixi la despesa, el cost d'aquest servei que estem pagant nosaltres, l'Ajuntament de Sant Cugat, i que és al voltant de 6 milions d'euros cada any. Imagineu-vos, estem pagant 6 milions d'euros per un servei que la ciutadania no està contenta.
És divendres 15 de març de 2024 i també és notícia que el nou índex de preus del lloguer ja s'ha publicat avui al BOE i, per tant, entrarà en vigor demà dissabte. La nova referència afecta els 140 municipis considerats tensats per la Generalitat, entre els quals Sant Cugat, on el preu mitjà del lloguer és de 1.341 euros, segons les darreres dades disponibles de l'Incasòl, corresponents al 2023. A l'espera de veure el seu impacte, el nou índex pretén contenir els preus a través de la seva aplicació a contractes nous de grans tenidors i aquells que entrin nous al mercat immobiliari de lloguer. Sant Cugat ha tingut representació als Premis Enderroc amb el santcugatenc Rai Benet i la seva banda Stay Homes. La banda ha guanyat el guardó millor videoclip del 2023 per votació popular, juntament amb els Tiets per la platja. El grup sorgit ara fa 4 anys en ple confinament també estava nominat a la categoria millor disc pop rock de 2023 per votació popular, un guardó que finalment han guanyat els Catarres amb l'àlbum Invencibles. I el primer equip femení del júnior s'ha classificat per a les semifinals de la Copa de la Reina després de superar 5-1 al Sanse als quarts de final de la competició que es disputa a Benalmàdena. Les santcugatenques s'han anat per la via ràpida i a la mitja part ja dominaven per 3-0. L'equip de Guille Carnicer ja espera arribar als semifinals del guanyador entre l'Egara i el Polo.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc i tres minuts, connectem ara mateix amb l'àrea de serveis. Ho fem primer amb el Servei Català del Trànsit. Allà ens espera el Roger Serra. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Sobretot a l'extrem sud de Barcelona hi ha problemes a causa d'un accident que s'ha produït ja fa estona, però és d'un accident greu, important, a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts. Només hi ha un carril obert en sentit Martorell, és a dir, sortint de Barcelona, i cua ja des de Barcelona, des del nus del Llobregat, més de 8-9 quilòmetres, com et deia, fins a Sant Vicenç dels Horts, se passa l'autovia 2 en sentit Martorell, sortint de la capital catalana. A banda d'aquests problemes, també a l'extrem sud hi ha problemes a la C32, a la zona de Cornellà, Esplugues, trams aturades en totes dues direccions, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I, de fet, la ronda de dalt en sentit Besòs va tota ella molt plena, des del que et comentava, a la zona de Cornellà, fins ben bé la zona de Valldaura, sentit Besòs, ronda de dalt ara mateix molt i molt plena. Acabarem repassant l'autopista AP7, que presenta aturades de 3-4 quilòmetres, també en totes dues direccions, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en direcció sud. Això afecta, en certa manera, a la B30, al seu lateral, amb cues importants de 3-4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà. Per tant, com pots comprovar, complicacions avui en aquesta xarxa viària catalana.
Tarda molt complicada. Roger, gràcies.
Igualment, a reveure.
I anem a veure ara què passa amb el transport públic des de Transmet, Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un divendres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. Cal destacar que per aquesta tarda, amb motiu de les manifestacions pels entorns escolars segurs, entre les 15:30 i les 18 hores aproximadament, hi ha previstes afectacions a diverses línies de bus de TMB, que poden veure modificades les seves freqüències i horaris de pas habituals. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
I avui al Connectats coneixerem l'Alicia García Díaz, una jove escriptora pretenca que està especialitzada en ciència-ficció i terror, de vegades amb una perspectiva costumista. I, tot i la seva joventut, ja ha guanyat diversos premis literaris. Alicia, des dels estudis del Prat Ràdio, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
I al seu costat també tenim el nostre company, Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda, Joan Miquel. Doncs sí, avui ens acompanya l'Alicia. Alicia, t'hem presentat com Alicia García, encara que el teu nom artístic és Alicia Gadi. Jugant una miqueta aquí amb les lletres, amb les primeres lletres dels teus cognoms.
Sí, és veritat.
Com va sorgir aquesta idea de fer... Bueno, del teu nom artístic? No sé si te la van recomanar, va ser idea teva.
Doncs, de fet, bueno, primer de tot, jo... el primer cop que vaig publicar... no volia posar-me García Díaz, perquè, bueno, tothom es diu García.
Són dos cognoms molt recurrents.
Era per una qüestió més bé com de màrqueting, no? Però sí que el Gadi el vaig agafar. És una història una mica graciosa, perquè saps la targeta sanitària, el sí, codi, sí. Comença amb els dos primers sí. Cognoms i després els números. El vaig agafar d'aquí, perquè quan era petita... quan anàvem d'excursió i sempre havíem d'entregar una fotocòpia de la targeta sanitària, sempre com que els meus amics ens feia molta gràcia, tu ets Gadi, tu ets no sé què, tu ets no sé quantos, i com que és una memòria que tinc al cap i no sé, com a pseudònim vaig pensar que, bueno, que estava bé, no?
Jo t'he de dir que aquest joc també l'he fet quan era petit, perquè en el meu cas és mago, no sé, en el teu cas, Miquel, si tu també jugaves quan eres petit amb això.
No, i jugo ara, perquè amb això d'escurçar els noms a les xarxes socials, jo sóc Fernández Álvarez i em faig dir Fa, Joan Mi Fa. Ah, o sigui que ja hi juguem també, o sigui, una mica.
No estàs sola, Alicia. D'on neix el teu amor per la literatura? No sé si t'arriba per la teva família.
No, que jo tingui memòria, perquè tot això... La meva mare, per exemple, em va explicar no fa molt que a mi em portava molt a unes sessions que fan a la biblioteca pels nens petits, que expliquen històries, i jo no tinc memòria d'això, però bueno, potser sí que tinc una mica d'origen familiar gràcies a que la meva mare em portava aquestes... No sé com es diuen, que es fan... expliquen contes als nens petits. I interpreten una mica...
Sí, contacontes.
Sí, contacontes. No? Sí. Però sí que, com de forma una mica més seriosa, vaig començar a l'ESO, perquè, bueno, hi havia una professora que ens va demanar unes redaccions, una cada trimestre, i ens va donar una llista de temes. I jo vaig pensar en agafar un tema per cada trimestre i escriure com un relat dividit en tres parts. I com que em va agradar la idea i... La professora em va dir que estava molt bé i a poc vaig començar una mica doncs, a presentar-me als Jocs Florals, després al concurs de tinta blava, que, bueno, de fet, Ara està oberta la inscripció per participar al concurs de Tinta Blava, que és per a nois i noies d'entre, no em facis molt de cas, però entre 16 i 18 anys que visquin al Prat o estiguin matriculats al Prat. I, bueno, vaig guanyar la segona...
Segona, tercera edició, no?
Sí, no, o sigui, el primer premi i un altre any el segon o alguna cosa així, i va ser una mica com el reconeixement que necessitava per seguir escrivint.
És la teva empenta, no?, una miqueta.
Sí, sí.
I escolta,
per exemple, Ah, sí, digue'm.
Perdona, no. Deia ara que ens parlaves de, diguéssim, de com et va portar la vida a escriure, no?, amb aquests, diguéssim, des de l'escola, no?, que començant amb aquests primers relats. Jo volia preguntar dues cosetes. Una, la primera sobre els referents literaris, si els recordes de petita, en lloc que llegies i si tenies, doncs, algun referent molt clar i si en tens ara d'adulta, per exemple.
Doncs, de petita, no. És que tothom sempre diu com si jo de petita llegia molt. Jo la veritat és que no. Sí.
Tu vas començar per l'escriptura directament, no?
Sí, de fet, quan era petita, bueno, tot això que et diuen, què vols ser quan creixis, quan siguis gran, i, bueno, jo primer volia ser bombera.
No té res a veure.
Ja. I després vaig pensar... Va, seré escriptora, però jo no llegia ni res, o sigui, ho vaig dir perquè no sé, em va venir. I mira, es va fer realitat. I no tenia, clar, però com no llegia, no tenia cap referent. Sí que després...
I d'adulta dia, ara, per exemple?
Jo diria que com m'he estudiat estudis d'àsia oriental, m'agrada molt la literatura japonesa, i... Per exemple, ara m'agrada molt una autora que es diu Patricia García Rojo, que escriu sobretot juvenil. Però com que vaig picant una mica de molts llocs diferents, no tinc com un autor gran de referència.
Precisament, doncs, volíem preguntar respecte al teu periple, la teva biografia. Has estudiat traducció i interpretació d'anglès i japonès a la Universitat Autònoma de Barcelona i el màster d'estudis d'Àsia Oriental de la Universitat de Granada. I precisament, doncs, ens comentaves ara, no?, doncs, aquesta inspiració oriental ve per aquí, no?
Sí. Bueno, va començar una mica abans, lo típic de quan ets jove, que t'agrada molt l'anime i el manga.
Ah, aquí volia arribar jo.
Ja sí que després...
Eres o ets otaku o no?
Jo crec que abans més que ara. Però sí que vaig fer traducció amb la idea d'estudiar japonès. I bueno, ho vaig aconseguir, no? Uh-huh. I després sentia que la carrera com se'm va quedar una mica curta, i vaig fer el màster un altre cop especialitzat en japonès. O sigui que sí, ve de llarg, ve de llarg.
I la meva pregunta, has anat al Japó?
No. És que no és... És que és una mica car.
Sí, és que la veritat és que barat no és. Precisament, gràcies a aquesta formació... en interpretació i traducció, la teva feina actual, perquè diguem que no vius de l'escriptura, és una cosa que compagines amb la teva feina, que és, va una miqueta per aquí, no?, pel tema de traducció. Comentaves ara, abans, fora de micro, així ràpidament, si ens podries fer 5 cèntims de la teva professió.
Ara treballo en una agència de traducció que, bueno, bàsicament treballo com a administradora, hi ha gent que li diu gestora... que és, així de forma molt resumida, tenim clients i jo em passen el projecte, el processem i tenim una llista de traductors i organitzem aquests projectes, el passem als traductors autònoms, organitzem una mica les deadlines i, clar, però potser estic portant, no sé, 20 projectes al mateix cop, o sigui que no treballo en el sector de la traducció, no com a traductora, com a tal.
Com a tal. Uh-huh.
Però, i tampoc en el sector literari, treballo més en el sector tècnic, però bueno, aconseguir feina del que s'ha estudiat ja...
És tot un mèrit, és tot un mèrit. Seguim parlant d'aquesta etapa formativa, perquè també vas viure a Dublín durant 10 mesos, el curs acadèmic. També com va, explica'ns com va ser aquella experiència i també què et va portar a anar cap allà.
D'això fa molt de temps, perquè va ser just abans del coronavirus i tot això. Va ser com la meva primera experiència visquent fora de casa, una mica locura perquè era l'Erasmus. Però sí que em va inspirar molt. De fet, vaig publicar, ja d'això fa molt de temps, però vaig publicar un relat gratuït que es diu Les estàtues del riu Liffey, que, bueno, que està inspirat en aquest riu de Dublín. I clar, és que és molt diferent, vull dir, com Dublín és una altra cultura, fins i tot l'estètica, podria dir, de, com a país és molt diferent. I bueno, va ser un canvi d'aires, no?, que en aquell moment necessitava, no?, perquè després estàs en una carrera 4 anys i ja després el segon, tercer, acabes una mica cremat, però bé, m'agradaria tornar-hi, si pogués.
Parlem de les teves publicacions i m'agradaria anar a la última, que, com a autora, que és Don de Lenguas, una novel·la de ficció, podríem dir autoinclusiva, i que posa l'ús de la llengua com a tema central. Explica'ns una miqueta aquest llibre.
Vols que t'expliqui la trama?
Sí, una miqueta, sí, sense fer-nos spoilers. Però una miqueta també la idea del llibre, que això, que sigui autoinclusiu.
Bé, és una novel·leta curta, no és una novel·la tradicional, anem a dir, que és de ciència-ficció, és més bé una distopia, que tracta... Bueno, hi ha una guerra i hi ha dos països, i la base d'aquesta societat és que cada país utilitza la llengua com si fos una arma, o sigui, la polititza, no sé si estic utilitzant bé el verb. I hi ha la protagonista, que és Hara, que és de Verba 1, se'n va a una missió de reconeixement a Verba 2. I allà coneix una altra noia, i què passa? Que a Verba 2 hi ha un veto de paraules. I què passa? Que Hara, la protagonista, bueno, pronuncia una d'aquestes paraules, acaba la presó per això, i allà coneix a Sofia, que és l'altra protagonista. I, bueno, per coses de la vida... acaben les dues atrapades i la història explica com intenten fugir d'aquests països, aquesta dinàmica, i trobar un nou lloc on viure, de trobar una nova família i formar una família elles mateixes.
Escolta, a mi és que m'interessa molt saber, sobretot als autors i autores de ciència-ficció, d'on sorgeixen les idees. Perquè moltes vegades, clar, quan veiem altre tipus de literatura més costumista, no, doncs agafa referències de la quotidianitat, però en la ciència-ficció, tu, com va sorgir la idea d'aquest llibre i d'aquesta història?
Doncs va començar, de fet, una de les assignatures quan estudiava traducció a la universitat, perquè hi havia, bueno, hi ha una assignatura que es deia... Com es deia? Ara no me'n recordo. Traductologia, que, bueno, és teoria de la traducció. I no és que fos una assignatura que m'encantés molt, la veritat, però vam estudiar una teoria que es diu el relativisme lingüístic, o la teoria de Sapir-Whorf, no sé si ho estic pronunciant bé, que diu, bàsicament, que la nostra forma d'entendre el món està molt condicionada per la nostra llengua materna. Uh-huh. I, clar, vaig agafar aquest concepte i el vaig intentar com posar en pràctica, no?, com si fos un experiment per fer aquest llibre.
Déu-n'hi-do. T'anava a preguntar, a part de la ciència-ficció, t'agrada també altres gèneres literaris? Tens al calaix també alguna altra proposta radicalment diferent?
Bé, m'agrada la fantasia. Diria que ara, si us escrigués alguna cosa, seria més bé fantasia que no pas ciència-ficció. Però, per exemple, bueno, va molt de temps vaig escriure una altra novel·la curta de ciència-ficció, i ara... Bueno, ara. La vaig escriure ja també fa un temps. Vaig escriure una antologia de realisme màgic, que, bueno, és fantasia, no? Que l'estic intentant moure una mica, i sí que tinc projectes al cap. Una altra cosa és que em posi a fer-los, perquè, bueno, ara la meva situació personal és una mica complicada per posar-me escriure un altre cop.
Com a escriptora, en el moment que comences a escriure, tens algun ritual, alguna mania? Hi ha aquesta por al full en blanc?
De fet, això té relació. quan he dit que la meva situació personal em dificultava una mica escriure ara, és perquè jo quan escric necessito silenci absolut i concentració màxima. I doncs ni tinc silenci ni tinc res. Però això em costa, no? Però més que un ritual és que necessito molta concentració. Per tenir aquesta concentració necessito silenci.
També has maquetat, has dissenyat, has autopublicat alguns relats que es poden llegir en línia. És complicat fer-se un lloc en el món de la literatura o aconseguir que algú et publiqui una obra?
Sí. quan jo vaig començar a escriure, era molt activa a Twitter. Bueno, ja no és Twitter, no, però...
Va ser-se X, ara.
X. I hi havia una comunitat literària de més o menys tothom tenia la mateixa edat i tothom escrivia i com que feia il·lusió veure com altres companys acabaven publicant. També hi va haver una època que van néixer petites editorials i que són molt més accessibles que no una editorial gran. I és complicat, de fet, ara, tot i que he publicat un llibre i diversos relats, encara em costa molt trobar un lloc. O sigui, si a mi em costa que ja he publicat, no vull imaginar una persona que no ha publicat encara res.
Alicia, el temps és terrible a la ràdio perquè s'esgota de seguida. I hauríem d'anar acabant, però m'agradaria preguntar-te per algun nou projecte o alguna cosa que tinguis ara mateix entre les mans.
Ara... O sigui, tinc una idea, o sigui, tinc una idea desenvolupada d'una novel·la, no sé si curta o llarga, de fantasia, una mica enrevessada, la veritat. Però com ho podria descriure?
Però mantens una mica la línia, no? O sigui, el propi projecte sí. Va per aquí.
Ara em falta escriure-la.
I ai, per això necessites ja temps i silenci, que ja ens ha quedat clar.
Sí, jo no prometo res.
Doncs escolta, te volem acomiadar pel teu nom artístic, Alicia Gadi. Moltes gràcies per haver passat pel Connectats i que vagi molt bé, sobretot amb aquest projecte, que el desenvolupis i que estarem molt pendents al Prat i a la resta de ciutats que fem al Connectats. Jonathan, gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra, a reveure.
Moltes gràcies, adéu.
Adéu. Com sempre, a aquesta hora, els divendres, repassem què passa, què bull a les xarxes, què parla la gent que té Twitter, Facebook... De tot això ens en parla la nostra companya, la Sami Fernández.
Bona tarda. Avui ens espera un programa una mica mogut. I és que les xarxes han decidit no només parlar de la cultura pop, sinó que també tenen temps per la política. Però no us preocupeu, fans de la Taylor Swift i l'Ariana Grande, que també hi ha temps per vosaltres. Som-hi! Ha arribat la setmana que tant estàvem esperant. S'han celebrat els Oscars i han anat una mica com ens imaginàvem. Oppenheimer es va emportar 7 guardons, entre ells a millor director, millor actor i millor pel·lícula de l'any. Aquest últim va ser anunciat per un Al Pacino una mica perdut.
10 wonderful films were nominated... But only one will take the award for Best Picture. And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And
And Maria is C. Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Roman.
Però no va estar l'únic guanyador de la nit. Poor Things es va emportar 4 premis, sent l'Emma Stone la més valorada de la nit, amb el premi a millor actriu. D'altres actors, com el Mark Ruffalo, va aprofitar l'ocasió per demanar l'alto el foc a Palestina. Curiosament, Barbie va guanyar uns quants de guardons amb What I Was Made For de la Billie Eilish. Qui més va perdre va ser la nova pel·lícula de Scorsese, Killer of the Flower Moon, que va marxar a casa amb 0 premis, encara que estava nominat en 10 categories. No obstant això, el director estava molt ocupat ballant amb l'actuació del Ryan Gosling com per preocupar-se. La seva filla el va gravar i ho va penjar a TikTok. I és que feia mesos que hi havia el rumor de que Ryan Gosling cantaria l'èxit amb Just Ken de la pel·lícula Barbie. Però ja no és un rumor, és la realitat. Va cantar acompanyat del Mark Ronson, productor, i els seus companys de Barbie. A més, li va donar el micròfon a la Margot Robbie, a la Greta Gerwig i a la Emma Stone. No va estar l'única bona notícia de la nit. La Vanessa Hudgens està embarassada. L'actriu de High School Musical es va presentar a la gala amb un vestit que mostrava la seva panxa. I parlant de mares, una altra mare que està en tendència és la Kate Middleton. La princesa de Gales feia temps que no apareixia a l'ull públic després de sotmetre's a una operació abdominal feia uns mesos. Va tornar a les xarxes amb una fotografia on es mostrava amb els seus fills. I us preguntareu, quin és el problema? El problema es que se va a descubrir que la fotografía estaba manipulada.
Es que muchos conocen, la princesa de Gales se ha mostrado como una aficionada a la fotografía y desde hace un tiempo ella es la responsable de las fotos de la familia. Por el Día de las Madres, Kate decidió publicar esta fotografía en sus redes, pero rápidamente las personas en internet se empezaron a percatar de detalles en la fotografía que estaban súper extraños. Por ejemplo, la posición de los dedos, una pierna casi que faltante, el diseño de los zapatos. Por esta razón, los usuarios empezaron a acusar que esta fotografía estaba diseñada con inteligencia artificial.
Les xarxes van descubrir la manipulació i, sobretot, la població britànica es va decebre molt amb la monarquia. Aquesta està passant per una crisi de credibilitat molt gran i és que la gent es pregunta què li pot passar a Caterina per amagar-se d'aquesta manera. Mentrestant, només tenim una disculpa seva per la fotografia manipulada, però esperem entendre la situació aviat.
¿Qué está pasando con Kate Middleton? Tras los rumores sobre la salud de la princesa de Gales, la manipulación en una fotografía compartida por Kate Middleton ha causado una gran polémica. Aunque el objetivo era calmar al público respecto al paradero de Kate Middleton, solo ha generado más especulaciones, al punto que han tenido que salir a explicar la extraña foto, donde se nota la edición en las mangas de la princesa Charlotte, la mano del príncipe Luis y el pelo de la propia Kate Middleton, entre otros detalles. Según en un comunicado hecho por la propia princesa de Gales, explicó que le gusta jugar con la edición.
Como muchos fotógrafos aficionados, a veces experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya provocado.
Pedro Sánchez demana a Ayuso que dimiteixi. La presidenta de la comunitat madrileña s'ha vist envoltada en un munt de polèmiques aquesta setmana. La fiscalia ha denunciat la seva parella per frau fiscal de 350.000 euros. No obstant això, Ayuso ho ha negat tot, assegurant que la seva parella és atacat per tot l'estat per atacar-la a ella políticament.
És una inspecció de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. De esto será lo que trate su abogado, que es lo normal, como tiene que ser, con la Fiscalía. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja.
Tot i que la presidenta de Madrid digui que és una inspecció, s'ha d'aclarir que no ho és. És una denúncia penal feta per la Fiscalia després d'una inspecció.
Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe.
Les xarxes han assegurat de deixar la seva opinió sobre les accions de la seva parella. Oh my God. Aquesta cançó que heu escoltat és la propera cançó de la Camila Cabello, que va anunciar per TikTok. No obstant això, els usuaris van comparar-la amb una antiga cançó de la Charlie XCX. Amb aquesta comparació, la Charlie va penjar un TikTok burlant-se dels moviments que feia la Camila en el seu, amb la descripció que deia LOL. Molts han comentat aquesta nova possible enemistat, però sembla que no existeix, perquè la Charlie ha penjat un vídeo antic a les xarxes d'ella i la Camila gaudint d'un concert de la Taylor Swift, on ambdues van ser teloneres. Parlant de la Taylor Swift, avui, divendres 15 de març, s'estrena a Disney Plus una pel·lícula del seu tour. I és que es comenta que The Eras Tour és la primera gira a passar els 1.000 milions d'ingressos, fent-la la més taquillera de tots els temps.
This has been the most extraordinary experience of my entire life.
Are you ready for it?
I'll be your host this evening. My name is Taylor. And welcome to The Eras Tour!
I ja, finalment, fa una setmana del llançament del nou àlbum de l'Ariana Grande, Eternal Sunshine. I don't care what people say. We both know I couldn't change you. I guess you could say the same. Can't be arranged, truth of seen someone lie like you do, so much even you start to think it's true. Ooh, get me out of this loop. Yeah, yeah. És la primera vegada que l'artista respon als rumors que circulaven després del seu divorci. En l'àlbum ens deixa caure que el seu exmarit li era infidel, que no era feliç i que va haver de marxar. En relata com va passar el dol fins a trobar la nova parella. I així acabem el Connectats a les xarxes de la setmana. I tinc una pregunta per vosaltres. Quina ha estat la vostra cançó preferida d'Eternal Sunshine? Deixeu-nos la vostra opinió a @connectatsalaxarxa a Instagram i @connectatsxarxa a Twitter. Ens escoltem a la següent. I didn't think you would understand me. How could you ever
Repassem les estrenes cinematogràfiques amb els periodistes Jordi Guillem i Sergi Estapé.
Bona tarda, com sempre, amb la presència del Jordi Guillem, el periodista i cinèfil de capçalera d'aquesta secció. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, com va?
Comencem la secció de cinema. Doncs, setmana post-Òscars, Jordi? Vas veure la gala, no?
No.
No.
Ah? La veritat és que no. Em faig gran i és molt tard. Tenia son
i... Vas preferir veure el futbol.
Sí.
Doncs bé, no va veure la gala, però sí que parlarem després. Recordeu que vam fer una porra, que em sembla que he perdut per la mínima, a la tanda de penals. I després comentarem una mica com va anar tot això. Ara, abans, parlarem de, primer de tot, de 5 de les estrenes més destacades d'aquest cap de setmana, després de 5 pel·lícules més que també s'estrenen. Comencem per una comèdia espanyola, sobre la Carmen Machi, es diu, té un títol que no sé si agradarà molt, Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Sí, és una pel·li dirigida per una dona, per tant, ningú s'espanti pel títol. Tratamos demasiado bien a las mujeres, dirigida per la cineasta Clara Bilbao. És una comèdia negra ambientada als anys 40, a la postguerra espanyola. Com bé deies, Carmen Machi és la protagonista, juntament amb Antonio de la Torre. Té un repartiment interessant,
Un gran actor.
Sí, sí, Julián Villagrán, Luis Tosar, Óscar Ladoire, Gonzalo de Castro, Isaac Ferri, déu-n'hi-do. És la història d'una senyora que es diu Remedios Buendía, que treballa en una oficina, i la tardor de l'any 1945 un grup de maquis que s'escapen, doncs tenen la mala idea d'anar a la tenda on aquesta senyora s'està provant un vestit de nòvia, i a partir d'aquí, doncs, ella demostrarà tots els seus valors per intentar salvar la pàtria davant d'aquest batalló. Ja et dic, comèdia negra, ambientada... Les pel·lis normalment de Guerra Civil són dramàtiques, aquesta és una comèdia.
I algunes són rares, com per exemple Malnacidos, que la veritat és que... Déu-n'hi-do. Escoltem una mica d'aquest Tratamos.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era?
Aquest Tratamos demasiado bien a las mujeres, aquesta comèdia de Bilbao, de nom, la directora...
Sí, Clara Bilbao. Bilbao. Uh-huh.
Doncs continuem, tot i que el Jordi està una mica encostipat, com haureu notat.
Sí, una mica, sí.
Un drama fet a Mèxic que es diu Radical, no? Una pel·lícula bastant ben... que ve amb... Déu-n'hi-do el bagatge que es considera que té, no?
Sí, és una pel·li molt, molt ben puntuada, d'un cineasta que es diu Christopher Zala. La pel·li és mexicana, com dèiem. Explica la història, una història real, de fet, d'un mestre d'una ciutat fronterera de Mèxic que pateix tota mena de corrupció i violència, com si fos una cosa com Juárez, per exemple. I d'aquí el títol de Radical, perquè aquest mestre posarà en marxa un mètode radical, de fet, per intentar desbloquejar la curiositat i el potencial dels seus alumnes i de la seva ràbia interior, diguéssim, i de la seva situació social desafavorida, doncs intentarà treure'n la millor brillantor possible i convertir-ho en persones de profit, diguéssim, no? D'aquelles pel·lis en les quals...
De redempció, diguéssim.
Sí, el Club de los Poetas Muertos, en un altre to, no? El mestre que té molta influència sobre els alumnes, doncs en aquest cas, amb una història molt potent basada en fets reals, que la teniu a les sales avui.
Anem a Austràlia, Thriller.
Anem a Austràlia.
Hotel Royal, amb una actriu que a tu ja ens agrada molt. En els recordareu els que hagi vist Ozark, la noia que feia de Ruth, doncs és una de les protagonistes.
Julia Garner, la recordareu també per l'anunci d'aquella marca de cafès de Nespresso, al costat de...
Pensava que no l'anaves a dir, però els seus senyors de Nespresso volen patrocinar.
Si volen, ens volen portar cafès o pastes, el que siguin, doncs. Doncs Julia Garner és la protagonista d'aquesta pel·li. És una pel·lícula que es va poder veure al Festival de Toronto i al Festival de Telluride va tenir força èxit i arriba a les sales ara, una mica tard. És la història de dues amigues nord-americanes que viatgen de motxilleres per Austràlia, dues noies joves. Es queden sense diners i volen continuar amb l'aventura i accepten una feina temporal en un pub anomenat The Royal Hotel, d'aquí el títol de la pel·li, Hotel Royal, i resulta que l'amo del bar, un tal Billy, i un grup de gent del poble els hi ofereixen una desenfrenada introducció a la cultura de l'alcohol australiana, és a dir, que la Liam Parda, i elles es veuen atrapades de seguida en una situació que no desvetllarem, però que es escapa al seu control i es veuen sobrepassades. És una pel·li, no és una comèdia en absolut, és un thriller, intriga, és una pel·li seriosa, dirigida per l'australiana Kitty Green, i a banda de Julia Garner tenim Jessica Henwich, Hugo Weaving, també un actor australià prou reconegut, Toby Wallace, etc. Una producció australiana que això ha tingut molt bon recorregut pels festivals i que arriba avui a les sales i, finalment, nosaltres estem encantats en tornar a veure aquell personatge de la Ruth de la sèrie Ozark, com deies, i, en fi, no és només una actriu que faci aquestes coses, anuncis i sèries i tal, sinó que també es dediquen al cinema i aquí la tenim.
Va, escoltarem una mica de Hotel Royal.
Vinga.
Estamos en mitad de la puta nada.
Al fondo y a la planta de arriba.
Al fondo
y en la planta de arriba.
¿Sois las nuevas?
Sí.
Son vacaciones. Deberíamos estar en una playa.
Tenemos mucha sal y bebida en Tetrabrick. Aguantamos un par de semanas más. Ganamos pasta. Queríamos una aventura.
Doncs aquesta aventura d'Hotel Royal, que ja veureu com acaba. No, com has dit, no desvetllarem res.
No.
I marxem, venim cap a Europa, d'Austràlia a Europa, Gran Bretanya, drama, i que es diu El Clan de Hierro. Què em pots explicar d'això?
Sí, és una pel·li biogràfica, per tant, basada en fets reals, està ambientada als anys 80, i agradarà, en fi, a tothom que li agradi el cinema, òbviament, però també als aficionats del wrestling, o la lluita lliure, sí, els marcials, ara que està de moda. Ens explica la història de dos germans, de cognom Von Erich, que van intentar i van aconseguir fer història en el món de la lluita lliure professional a principis de la dècada dels 80. Ens explica la pel·lícula les seves ombres i llums, la seva tragèdia, el seu triomf, tot sota la sombra d'un personatge que molt dominant, del pare, que de fet és el que els fa d'entrenador, i això és d'aquells pares, és com una mica la pel·li de Will Smith i el mètode Williams, no? En aquest cas surt bé les germanes Williams. Doncs aquí són dos lluitadors que els estan encarnats per Zac Efron, un actor prou conegut, nord-americà, i Jeremy Allen White, a banda de Harry Dickinson, Maura Tierney, etc. És una pel·lícula britànica d'Iron Clown que ha tingut també força èxit entre la crítica nord-americana. És un biòpic esportiu, però també va més enllà de l'esport i parla de molts temes.
Parla d'en Topuria o no?
No, en Topuria no. Topuria no. És posterior.
Topuria és posterior. I tancarem aquesta roda de cinc pel·lícules de les que destaquem més entre les que s'estrenen amb un drama judicial fet a França, basat, em sembla, si no m'equivoco, en un afer real també, que es diu El Caso Goldman.
Sí, una pel·lícula de Cédric Kahn, un dels cineastes més rellevants de la seva generació, un senyor que va fer coses com Cold War, per exemple, o Una vida mejor, El creyente, és un director francès força interessant, que firma aquest drama judicial, diguéssim, si us agraden les pel·lis d'advocats, basada en fets reals, amb un toc dramàtic, està ambientada amb uns fets que van passar l'any 1969, quan un intel·lectual d'esquerres francès, Pierre Goldman, d'aquí el títol, és detingut per cometre, presumptament, tres atracaments a la ciutat de París. Se l'acusa també d'un altre robatori a una farmàcia, on van morir dues dones. Goldman reconeix els tres primers atracaments, però nega la seva participació en l'atracament a la farmàcia, on hi va haver dos morts. I en aquella època, doncs, diversos partits, sindicats, un ampli sector de l'esquerra francesa li va donar suport en el judici contra Pierre Goldman, que va ser un judici molt mediàtic i que va despertar grans passions, no? Doncs ara Cédric Kahn ha decidit, amb actors no molt coneguts, revisitar aquesta història i convertir-lo en una pel·lícula, Le José Goldman, que va guanyar el premi a millor actor principal, Ariel Vortalter, per aquesta pel·lícula, els Premis César, que es van entregar fa unes setmanes.
Molt bé, doncs aquí tenim les cinc pel·lícules que destacaven, però hi ha més opcions.
Hi ha més coses.
Per exemple, una pel·lícula de terror dels Estats Units que es diu Imaginary, un drama fet a Gran Bretanya que es diu How to Have Sex, un drama fet a Alemanya que es diu Estela, víctima i culpable, una comèdia de Suïssa, portem poques vegades pel·lícules sí. de Suïssa, que es diu Nuestro último baile, i un documental fet a Espanya que es diu Summers el rebelde. Avui hem de felicitar el senyor Cronenberg.
Cronenberg o Cronenberg?
Ai, Cronenberg, perdó.
Cronenberg també.
Cronenberg és la cervesa.
Fa cervesa molt bona.
Estic ben tu encostipat i jo estic empanat. David Cronenberg, fa 81 anys. Però no tractarem d'això, sinó que tractarem d'una magnífica porra. No, parlem, mira, és l'excusa per parlar dels Oscars. Sí. Va guanyar Oppenheimer, com tu sí. més o menys preveies.
Jo i mig planeta sabien que guanyaria Oppenheimer.
Sí, però a mi m'agrada dir un altre per no dir la
per
mateixa.
Per si són la sorpresa que a vegades passa.
No, per no dir la mateixa. Tu vas dir Oppenheimer, jo vaig dir Vides passades, i de director jo vaig dir Martin Scorsese, més que res per una qüestió sentimental, i tu vas dir Christopher Nolan i els vas endevinar els tots, aquests dos.
Doncs mira, com deies, Oppenheimer, 7 premis es van dur, és la gran guanyadora de la nit, com es diu. La segona...
Per cert, un mitjà local no vas estar tan encertat.
No, sí, és veritat. Sí. Dic una cosa aquí i una altra allà. Llavors, Pobres criatures. La pel·lícula de Yorgos Lanthimos, amb Emma Stone, en va tenir 4, i La zona d'interès, 2, un d'ells és el que li va arrabassar el premi a Juan Antonio Bayona per La Sociedad de la Nieve, i finalment va ser aquesta pel·lícula britànica de Jonathan Glazer, que tracta des d'un altre punt de vista a l'Holocaust nazi, que es va endur el premi. Si et sembla, repassem, com dèiem, Oppenheimer, millor pel·lícula, també es va endur millor director, Christopher Nolan, millor actriu va ser Emma Stone per Pobres criatures.
També la vas encertar, i sí. emportes 3, jo emporto 0.
Ara tu tens un encertat, que és millor actor principal, Cillian Murphy,
també per Oppenheimer. També ho vaig dir sentimentalment, perquè és una que m'agrada molt, de la sèrie Peaky Blinders.
No, és un dels favorits, realment fa un paper brutal del físic nord-americà.
Tu vas dir Jeffrey Wright, no?
Sí, Jeffrey, bueno, en fi, un outsider que no va guanyar, d'American Fiction. Millor actor de repartiment, també se'l va endur Oppenheimer.
No vam fer porra.
No, aquí no vam entrar, però bueno, recordem Robert Downey Jr., sí, aquell senyor que després del seu pas pel món de les drogues s'ha recuperat i ara fa coses... Oppenheimer està molt bé, fa de segon, està molt bé. I millor actriu de repartiment per una pel·li que ha quedat oblidada en els Oscars, que a mi em va agradar moltíssim, que es diu Los que se queden, que és aquesta pel·li de Jonathan Payne, que Alexander Payne, perdó, que és molt interessant, i que li ha vist premiat l'actriu Davin Joy Randolph, que és la cuinera d'aquest institut.
Decebut amb que no guanyés La Sociedad de la Nieve o no? Estàs decebut?
Home, una mica sí, perquè jo penso que de les 5, tot i que hi havia molt bones propostes, La Sociedad de la Nieve és la pel·lícula més completa. El que passa que els premis es mouen molt per temes de lobbies i tot això, i de promoció, i La zona d'interès és veritat que havia triomfat en els Globus d'Or com en molts altres festivals. Una cosa que jo no entenc és que col·loquin La zona d'interès, que és una pel·li esplèndida, entre les 10 finalistes, i la tornin a posar entre les 5 finalistes de pel·lícula estrangera, no? És com una mica sobrer, diguéssim. O la poses un lloc o la posa a l'altre.
Són com els sortejos de la Champions, no?
Sí, una mica amb boles calentes i boles fredes. Però bé, res a dir. Content també pels premis d'Anatomia d'una caïda, la pel·lícula francesa de Justin Triet, que es va endur guió original. El guió adaptat va ser per Kurt Jefferson, per American Fiction. Muntatge se'l va endur Oppenheimer, fotografia també, banda sonora també. La millor cançó va ser per Billie Eilish i Phileas O'Donnell, per una cançó de la pel·li Barbie.
És la que he insertat jo per
l'article 26. What I Was I Met For, exacte. N'hi ha dues de Barbie, anem 3-2. Disseny de producció, Pobres Criatures, una pel·li amb una producció espectacular. Vestuari, també, Pobres Criatures. I maquillatge i perruqueria, Pobres Criatures, també, que li va prendre als catalans de la Sociedad de la Nieve.
Deixem fer-te una pregunta. No vas veure la gala, però tens nocions o tens...
Sí, una mica.
Algú t'ha explicat si va ser una plasta, va ser molt entretinguda...
Va començar abans, va començar a la una...
Va ser pitjor que els
Goya. Van intentar que fos una mica més reduïda. Crec que va passar de poc les 3 hores i mitja, per tant, hi havia gales, jo recordo haver vist gales de jove, de més jove, que passaven les 4 hores, no? I eren les 6 i encara estaven allà aquella gent donant premis. Però sí, van intentar que fos... Deixa'm dir que Robot Dreams, la pel·li de Pablo Berger, tampoc no va guanyar El Chico i la Garza, del mestre Miyazaki, i, en fi, aquest era cantat, eh?
És animació, això?
Sí, sí, animació. Uh-huh. Millor llargmetratge d'animació, estava clar que no. I llargmetratge documental, una pel·li que, molt interessant, 20 dies en Mariupol, que és una pel·li que va fer un periodista ucraïnès, que torna a estar allà a Ucraïna, que podeu veure Filmin, que és sobre el conflicte, són el que va gravar ell directe rere la càmera, jugant-se la vida directament, i és un documental molt interessant que està a plataformes.
Doncs, mira, aquesta porra, aquest resum que ens ha fet el Jordi de la gala dels Oscars, recordem que hem felicitat el senyor Cronenberg,
Cronenberg, que també el felicitem.
Heu vist en pel·lícules com Una història de violència, Promesas del Este, La zona muerta, etc. I marxarem amb una cançó que tu ja has dit, ja l'has avançat, però era lògic.
La guanyadora, no?
Que ha guanyat el millor Oscar a la cançó de Billie Eilish i el seu germà, són germans, tot i que no es diuen igual, Phineas O'Connell, i es diu, la pel·lícula Barbie, la pel·lícula es diu What Was I Made For?
El gran perdedor, Barbie. Barbieheimer, aquest, va guanyar el
PC. Si més no, doncs la cançó és la que ha guanyat. L'escoltem ara, recordem, de Billie Eilish i el seu germà, tot i que no es diuen igual, Phineas O'Connell. Jordi, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Bon cinema, sigueu feliços. What was I made for? Taking a drive, I was a night hill, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause it's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again. Doncs és moment ara de repassar els imperdibles de l'agenda del Connectats i comencem per Terrassa, Sergi Estapé.
Bona tarda, avui a les 9 de la nit a la Factoria Cultural Xiexing Dance Theater amb coreografia de Fromin, una de les companyies de dansa contemporània més destacades de la Xina. I diumenge, i dins de la programació del Festival Jazz Terrassa, a partir de les 12 actuacions en el Picnic Jazz, que se celebrarà, com sempre, al Parc de Vallparadís.
Anem fins a Sabadell, Pau Duran.
Torna el Ceba Foc. La novena edició de la Festa del Foc se celebrarà a la plaça Doctor Robert, on es realitzaran un seguit d'activitats des de 11:15 del matí de dissabte. S'hi faran tallers infantils, cercaviles, tabalades i correfocs, tot plegat a càrrec de colles de foc i de percussió d'arreu de Catalunya. Com a novetat aquest any, la Ceba de Foc, protagonista indiscutible de la festa, torna amb llegenda. I a partir de 7:45 es farà la cercavila d'invocació de la ceba, l'encesa de la ceba i el correfoc.
Que hi ha a Badalona, Santiago Espasa.
Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana, el dissabte, a les 7 de la tarda, el Teatre Zorrilla acollirà un homenatge a Manolo Sanlúcar al festival Flamenc On. I a 8:15 del vespre, el Teatre El Círcul s'omplirà de jazz de la mà d'Andrea Motis junt amb Josep Travé. Pel que fa al diumenge, a 12:15 del migdia, hi haurà sardanes a tocar de mar al Passeig de la Rambla. I a 6:00 de la tarda, al Teatre El Círcul, es projectarà El sostre groc d'Isabel Coixet.
Apuntem ara les activitats del Prat del Llobregat, al Modena Maluenda.
Bona tarda. Aquest dissabte es complirà un any de la mort d'en Josep Costa, fundador del Teatre Càdix. Per tal de recordar-lo, la companyia celebra un acte públic organitzat pel taller de teatre Càdix a 6:00 de la tarda als Jardins de la Torre Muntades. L'acte consistirà en la lectura col·laborativa del poema Càdix d'Allen Ginsberg per part de totes aquelles persones que ho desitgin. També dissabte, en aquest cas, de 8:00 a 10:15 del vespre, s'estrena a la Sala Gran del Teatre L'Artesà l'obra Los Gestos, de Pablo Messiez. I tornem al Cádiz perquè el taller de teatre Cádiz organitza el pròxim 17 de març de 6 a 3 quarts de 8 de la tarda al Centre d'Art Torremuntades l'obra teatral Cristina, una obra tragicòmica sobre tres noies travessades per l'angoixa del futur.
És el torn ara de Castellà del Vallès amb Jaume Clapés.
Hola, bona tarda. Els bombers acompanyen a donar sang aquest diumenge. La cita entre les 10 i les 2 del matí a la plaça Major es completarà amb exhibicions de vehicles i activitats per als més menuts. Es tracta de la desena edició de la campanya Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang i que suma esforços entre el col·lectiu de bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits per aconseguir donacions de sang els mesos de març i abril.
I tancarem aquesta agenda de propostes aquí a Sant Cugat amb la Sami Fernández.
Bona tarda. Avui divendres 15 de març la Sala Uref projectarà la pel·lícula de Kubrick Doctor Strangelove. La història es desenvolupa en plena Guerra Freda. Un general estatunidenc decideix enviar un Boeing per atacar l'URSS i el president dels Estats Units convoca una reunió d'urgència per intentar evitar una guerra nuclear. Dura 94 minuts i l'entrada és gratuïta. Dissabte 16, amb motiu del Dia Mundial del Teatre, el Teatre Musical Aula de So mostrarà els musicals que estan preparant, entre ells The Lion King, Aladdin, West Side Story i Come From Away. Es realitzarà a les 12 del migdia a la plaça de l'Om. I finalment, el Mercat d'Hivern es celebra el diumenge, des de les 10 del matí a les 3 de la tarda. Se sumen més de 50 parades d'articles de segona mà, brocanteria i col·leccionisme a l'aire lliure. Per entrar al recinte, l'entrada és de 2 euros, però serà gratuït per als menors de 12 anys i les persones amb diversitat funcional amb el seu acompanyant.
Doncs hem arribat al final d'aquest Connectats del 15 de març. En un 3 i no res ens plantem a les 6 de la tarda, però ja saben que poden recuperar tots els continguts d'aquest programa a la xarxa d'internet, volia dir, a la xarxa Més, els podcasts que fem, i també doncs, a les webs de les diferents emissores que formem part d'aquest programa de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nosaltres tornem dilluns, això sí, torna la Carme Reverte i tot l'equip amb molts continguts. Ja saben, que passin un bon cap de setmana.
Sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
em sembla tot més clar. Sona